Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
El perquè de tot plegat.
Falten 20 minuts per arribar a les 10 en punt del matí. Avui, com sabeu, l'Institut Guttmann fa 50 anys i hem volgut celebrar amb ells aquí a Badalona, i per conèixer la tasca que fa, d'aquí a una estona escoltarem un reportatge que ha fet l'equip del Món RAC1, però abans volem parlar-ne amb el doctor Josep Maria Ramírez, que és el director gerent de la Guttmann, i amb la doctora Montserrat Bernabéu, cap de la unitat de dany cerebral. Bon dia, moltes gràcies i moltes felicitats a tots dos.
Moltes gràcies i gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bon dia. Fem un petit viatge en el temps, si podem. Per establir l'origen d'aquest institut, hem de parlar de tres noms. Un doctor que es diu Ludwig Guttmann, el doctor Guillermo González Gilvey i el doctor Miquel Sarrias.
Exacte.
Vaig bé?
Vas bé. Excepte que el del mig, no sé, no era doctor metge, eh?
Val.
No era doctor medicina. El doctor Guttmann va ser un metge d'origen jueu, que nascut a Alemanya i alemany, per tant, que va tindre que emigrar als Estats Units, pues, a l'època de preguerres, o entre guerres, i allà va desenvolupar una sèrie de tècniques o de procediments pels quals va canviar el pronòstic de la lesió medul·lar. És a dir, hi ha història mèdica de la lesió medul·lar des de 2.000 anys abans de Crist, on ja es descriu la patologia, i ja en aquell moment es diu, escolta, no cal fer-hi res, perquè al final es moren, pateixen més i tal, no? I això era l'abstencionisme, aquest era la constant en la medicina fins que aquest senyor, en un moment en què hi havia, doncs, la guerra i per tant hi havia molts lesionats medulars, va intentar posar un canvi, i aquest canvi no era un altre que hi ha una pel·lícula que el descriu, que la farà, que passarà dissabte a la Televisió de Catalunya, que és La vida del Guttmann, i que ell descriu, escolta, aquesta gent no es mora per les lesions medulars, es moren per les infeccions i per les nafres, si no els cures, si no els cuides, si no els atens com necessiten. I per tant això ho va canviar totalment, aquest pronòstic, no? De tal manera que a més el Guttmann sempre explicava, i jo crec que és una manera molt bona d'escriure-ho, que era passar de malalts desnonats, que al principi havien de morir-se, a contribuents d'Hisenda, és a dir, a ciutadans de ple dret i que contribueixen a la societat. Aquest és el... I això ho va aconseguir-ho, aquesta visió, gràcies a impulsar l'esport i els Jocs Paralímpics, que van canviar la percepció d'aquesta realitat, no? En aquesta realitat, això és Anglaterra, anys 40-50, i en aquella època, el 58, em sembla, el Guillermo González Gilvey té un accident de cotxe aquí, i queda tetraplègic. I aquí, doncs, el destí era evident, que era morir-se. Ell era el propietari de les bodegues González Vías, i per tant, doncs, una família acomodada, i una família, a més, que la mare era anglesa, i per tant tenien molts contactes, i van dir, escolta, aquí hi ha un metge que deu estar mig boig, però que diu que els cura. I efectivament se'n va anar a Anglaterra, va estar-hi 2 anys, i en aquells 2 anys va rehabilitar-se, és a dir, no, va tornar aquí amb una tetraplegia, és a dir, sense bellugar els braços o les mans ni les cames, però sí que amb la suficient força vital com per dir, escolta, això que existeix allà, aquí s'ha de muntar. I aleshores, quan intervé el tercer punt, el tercer home, sembla una pel·lícula, així.
Sí.
Intervé el tercer home.
Estic esperant al final.
Que és el doctor Sàrries, que per aquella època era un cirurgià ortopeda format a la Universitat de Barcelona, però que per especialitzar-se en ortopèdia se'n va anar amb el Trueta a Oxford, que llavors el doctor Trueta estava a Oxford. I llavors es va formar en allà. I quan torna, llavors el Guillermo González Gilvey, pues aquest que parlava anglès molt bé, que ja es havia casat amb una anglesa i tal, i va dir, escolta, vols? Tinc un projecte. Si te'n vas a Stoke Mandeville, que és on està el Guttmann, i i estàs amb ell un parell d'anys, després quan tornis montes aquí al centre. I efectivament, aquella persona jove, aquell doctor Sarres, en aquell moment va ser un deixeble de del doctor Goodman, a més diuen que un deixeble molt avantatjat, vull dir, dels que va deixar un bon nom en allà, i llavors quan va tornar aquí va estar doncs, treballant amb nosaltres, va estar 20 i molts anys, no sé, o 30. I bueno,
però per què van escollir primer Barcelona per fer
perquè Guillermo vivia aquí. El Guillermo González vivia a Barcelona, ell tota la vida ha viscut a Barcelona. Llavors va buscar un lloc on fer-ho. Pensa que ell va tirar mà de les seves amistats, dels seus amics. Això ho va fundar l'any 62. Nosaltres celebrem el 50è aniversari de la inauguració de l'hospital. De totes maneres, la fundació la va tindre que crear uns anys abans, el 62. O sigui, tenim 53 anys com a fundació.
Quantes hi treballa ara, a l'institut?
Ara, si són persones amb carnets d'identitat per entendre's, més de 450 persones, entre personal propi i col·laborador, que per nosaltres són exactament igual, els centres que treballen amb altres empreses de la neteja, seguretat i tal. Si això ho passes a una economia real, a dir, bueno, quantes persones són en equivalent, d'acord amb moltes hores l'any, estem sobre les 300.
300 persones. Quanta gent hi ateneu a l'any, ara?
Mira, per...
I si ha anat a més o ha anat a menys?
Ha anat a més, menys, més.
Va, amb el conseller Puig, amb el Black Friday.
Home, és que tot s'enganxa, sí, aquest país. És molt petit, aquest país. No, et diré. Nosaltres estem atenent anualment també persones identificades, unes 4.500, passem de 4.500 persones l'any. D'aquestes, ingressem a l'hospital unes entre 900 i 1.000, l'any passat 1.000, que són nous pacients per nosaltres, que venen per primera vegada. I he dit més, menys, menys allò que us he dit, perquè aquí nosaltres això era molt important, tot el tema dels accidents de circulació i tal. Això, afortunadament, tant els accidents de circulació com els accidents laborals han minvat molt, un 70% en els darrers 10 anys, jo crec que...
Ui, això,
70%, és molt. És molt, que està molt bé. Ara sembla que torna a pujar això de l'accidentabilitat, però l'altre dia que hi havia el conseller Genent aquí ho comentaven, perquè esclar, i jo els deia, això és que hem vengut tan bé la prevenció que ho hem volgut capitalitzar tot, això ja ho fan els polítics, no? I aleshores, clar, també va haver un descens de la circulació per la crisi, i sobretot els accidents laborals evidentment són fruit de la crisi principalment. Però esclar, llavors ara repunta l'accidentalitat, però no és perquè tinguem més accidents, sinó perquè circula més gent i proporcionalment hi ha més accidents. El passa que, esclar, com que quan tu aprofites i vens que has aconseguit un zero, i llavors dius, ostres, no era un zero, era un dos, no?
I però hi ha hagut una rebaixa, evidentment, per diversos motius. Primer, segur, per les noves lleis de la circulació, sí, ho interpreto, i l'altre també per la pròpia seguretat que ara implica els propis vehicles.
Hi ha hagut un canvi de comportament, segur. Tots els que estem en aquesta taula, incluït jo, hem canviat d'actituds amb els punts, em sembla que això és evident. I després, pel que respecta... nosaltres tenim dos focus molt importants de nítols de coneixement, que són la lesió medular, que és on vam començar, i des de fa 20 anys amb la doctora Bernabéu vam
anar
cap al dany cerebral. Esclar, la lesió medular, efectivament, estem veient un descens. Epidemiològicament és evident que a tot el món, si, diguem-ne, més avançat, perquè els que s'han vist desenvolupament encara continuen bevent i conduint, i jo ara la setmana que vinc a Rússia tenen una sinistralitat brutal, i ara tot just i vaig perquè comença el govern a fer campanyes de prevenció d'accidents, no? I el que és evident és que la lesió medular descens molt, i és fonamentalment gràcies a la seguretat passiva dels vehicles. És a dir, el cinturó de seguretat, l'airbag, el respatller del cotxe, tot això, el propi hàbitat del cotxe més segur, això fa que sigui el canvi de marxes automàtic. Tot això són avantatges i que han demostrat ser molt efectives per a la lesió medular. De manera que les lesions medulars que abans eren lo típic als nanos de 16 a 30 anys, avui dia no és així. Són gent gran que normalment té un altre problema i concorre a una lesió medular.
Aquest és un gran debat que amb l'Ernest Folch segur que tindríem i que ens barallaríem i tot plegat, que és, per exemple, és evident que Ara hi ha un altre problema afegit amb el tema dels cotxes, que són l'entrada de la telefonia mòbil, que això és un hàndicap terrible, i després aquells debats que ho mires ara en perspectiva, que ara me'n recordo de fer debats si es podia fumar amb els espais tancats quan es va prohibir, i aquell anunci de si bebes no conduzques, i si s'han de posar tants controls a les carreteres de matinada per part dels Mossos i tot plegat.
Hi ha hagut un president del govern que deia quién me tiene que decir a mí qué es lo que tengo que beber cuando me pongo al volante.
Sí,
perdó,
això
fa quatre dies, tampoc
sí,
cal anar molt lluny.
Sí, sí, també és veritat. També és veritat.
No, i després que no és homogeni, perquè quan viatges pel món, ara jo he estat a Estats Units, i alguns estats on veus a motoristes sense casc. I és legal.
I Europa
també?
Per exemple,
a Europa també, alguns llocs d'Europa també. Però als Estats Units sí que és curiós, perquè nosaltres que anem amb Harley, per exemple, i viatges per allà, és curiós, allà és l'únic lloc on pots disfrutar d'anar amb motos sense casc, eh?
No vull tots, dir, alguns estats.
Alguns estats, però crida l'atenció, perquè a més són motos molt grans i tal, i però sembla, ostres...
Però ens hauríem de... Aquest és un debat no conclòs, perquè també hi ha països molt avançats que tenen molt bons sistemes de prevenció, i en canvi fins a 30 km per hora et deixen anar sense casc. És a dir, a Holanda, per exemple, eh? Pots anar-hi. En tot cas, deixa'm que... No torno a lo d'abans, perquè ja ningú se'n recorda del dany cerebral. El dany cerebral ha augmentat, eh? Perquè el cop al cap, per molt de casco que portis, es fa. El que sí que et volia afegir, senyor Basté, és un element que ha dit, que diu, no, és que conduir i mirar el mòbil i tal. Escolta, l'altre dia, amb la companya que està aquí darrere, que és la cap d'admissions, em deia, ostres, aquesta setmana tres ingressos de tres vianants. Oh. Atropellats. Escolta, estic segur, no ho puc dir-ho, no ho puc afirmar, però estic segur que tots estaven o amb els cascos posats, amb els auriculars posats i en un altre món, o contestant al WhatsApp. Esclar, avui dia la gent travessa. Els que fan footing van amb una alegria travessant els passos, els semàfors, i és tremendo. O sigui, això és un gran problema avui en dia.
El mòbil és un
no
gran problema.
No cal que sigui el cotxe.
No només el cotxe.
No cal que sigui el cotxe.
Efectivament, el vianant. La gent acostuma, efectivament, a relacionar la Goodman amb una cadira de rodes i, per tant, amb una lesió medular. Però ateneu, en aquests moments, més pacients amb dany cerebral que no pas amb dany medular. És curiós, eh? Perquè la relació, si tu dius Institut Goodman, et ve al cap una cadira.
De fet, mira, Jordi, jo vaig entrar a Goodman el 93, només teníem lesionats medulars, i el 97 va ser quan vam engegar la unitat de dany cerebral. Tu dius, quants pacients, si això ha augmentat o ha disminuït? Pues jo quan vaig entrar el 93, Goodman tenia de vida 26 anys. 26 anys. Teníem 2.000 històries clíniques. Ara fem 50 anys, és a dir, 24 anys, tenim 21.000 històries clíniques. És a dir que... la meitat de la vida de Goodman va ser una i l'altra meitat ha estat una altra. I realment, a partir del 98 vam menjar la unitat de dany cerebral i avui per avui la proporció doncs, no té res a veure. De fet, ha sigut també una manera que hem...
Nosaltres, pacients nous a l'any, sí, perquè és una dada, lesionats modulars, nous pacients, que no vol dir que hagin tingut l'accident aquell any, que venen aquí, per sí, el que sigui, els han dit neu a Goodman, no? 200 lesionats modulars a l'any, l'any passat, i és una constant, pràcticament, i l'any passat 600 dany cerebral adquirit.
600.
Quan diem dany cerebral adquirit, diem traumatismes craniocefàlics, per una banda, que això, òbviament, la mitjana d'edat aquí és baixa, és jove, és gent molt jove, per tant, té una gran implicació social i sanitària, perquè és gent molt jove que queda amb seqüeles. De fet, les estadístiques parlen del voltant d'entre unes 600 persones cada any a Catalunya tenen seqüeles derivades d'un traumatisme craniocefàlic. Tinguent en compte que són gent molt jove, això doncs, jo penso que és un problema sanitari a tenir-lo en compte. Però després ingressem ictus i bàsicament, com que som un hospital de neurorehabilitació intensiva, és a dir, el que fem nosaltres és un tractament rehabilitador en fases inicials amb recursos doncs, adients a persones que poden aprofitar-los i, per tant, en aquests moments estem dintre del pla de malalties, del pla director de malaltia vasculocerebral com a recurs de rehabilitació intensiva per a ictus jove i amb discapacitat severa. Per tant, és el que estem veient i o sigui, hi ha molt ictus amb gent jove. Per
hi ha
tant,
molt ictus amb gent jove?
Hi ha molt ictus amb gent jove. Evidentment, l'edat és un factor de l'ictus que no... O sigui, és un factor que et predisposa i que no el pots modificar. Ens fem grans i ens fem grans i augmenta el risc. Hi ha altres factors que provoquen ictus o que ajuden, afavoreixen la implantació de l'ictus i les pots modificar, l'edat no. Però sí que hi ha hagut doncs, canvis en el ritme de vida. Portem unes vides realment estressades, amb uns nivells d'exigència a la feina, amb una competitivitat laboral, i quan no sortim de la feina i també continuem amb un ritme estressant, que sigui el gimnàs, que sigui... I això per una banda, i l'altre consum de drogues. Els consums de drogues és un altre factor que ha incidit sobre la població jove i l'increment de ictus.
La pregunta que us fan més aquí quan ingressa un pacient, sigui per on sigui, per la via que sigui, és, et pregunta la família, es curarà?
Sí, òbviament, aquesta és una pregunta. I depèn, la resposta depèn molt, perquè doncs, en el cas de la lesió medular, per exemple, el pronòstic és bastant clar i ho saps des de bon començament. Si la lesió és o no és completa, si la lesió és o no és incompleta, sensitiva o motora, i amb això ja pots tenir una idea molt clara. Tanmateix, la resposta en el lesionat medular, la resposta la dones en el propi pacient. Per tant, el moment adequat de donar la resposta te la dona l'experiència també, perquè no la pots donar en el mateix moment. Has d'esperar que el pacient vulgui sentir allò que està preguntant. Per tant, això jo crec que és...
I això us ho dona l'experiència, evidentment
dona...
ho veieu, no?
Això ens ho dona l'experiència. Sí. Ens ho dona l'experiència a base d'anys. Te n'adones que en aquell moment, tot i que t'està preguntant com quedarà, no ho vols saber. Per tant, ves-ho dient de forma, diguem-ne...
Sí, no. que sobretot que ell ho pugui entomar i gestionar.
Exacte.
Perquè és un procés. Però, a més, jo, que porto bastants anys i que hi he estat molts anys fent de metge, la pregunta, si és directa, ningú te la fa. Almenys fa uns anys ningú te la feia, sinó que era més un circunloqui, no? Anaven provant...
Com ho veu, i llavors,
com
clar...
Com ho veu i com està... Però després aquí hi ha un fenomen molt important, perquè això s'ha de posar en valor. La Goodman ja hi fa molt. La Goodman, els professionals, que són molt bons, els meus companys són molt bons, ho fan molt bé. Però el 50% de l'èxit de la Goodman és que en aquest territori es concentra un grapat de persones que tenen una problemàtica comú amb diferents estadis de la seva situació personal. I, per tant, aquestes caminaré o no caminaré es van relativitzant perquè es parlen entre ells, es comenten, es miren, el que nosaltres els diem, bueno, tranquil, però no caminaràs, però faràs tot allò que volies fer. I el tio et mira i diu, bueno, sí, però vostè camina, no? I això et fa perdre una certa credibilitat. Per això tenim també molts metges, companys nostres, infermeres, gent aquí treballant, que va amb cadira de rodes, no, perquè han tingut una lesió prèviament, no? I aleshores això ho fa més creïble, però sobretot hi ha un patrimoni riquíssim, que és el fet de conviure en un espai durant un temps, poder fer tot un procés de dol, però també de veure oportunitats que per ells mateixos no volien, que nosaltres faríem com a missatge amb un cert dubte, i en canvi que ho veuen amb altres persones o amb altres famílies que on estaven, on estan ells ara, aquells ho han superat i ho han fet d'aquesta manera o d'aquella. És com una universitat.
De totes maneres, jo no deia que això és la lesió medular, però òbviament ara tenim bàsicament dany cerebral, i el dany cerebral és molt, molt diferent, perquè aquí ja no és el pacient, és el pacient i tot el seu entorn, perquè doncs, les seqüeles el faran depenent de terceres persones en la major part dels casos, perquè no són només seqüeles físiques, sinó que són seqüeles cognitives i conductuals, és a dir, que es transforma en una altra persona. Una persona que actua de forma molt diferent, amb trastorns de memòria, d'atenció, funcions executives, conductes agitades, irritables, desinhibides, i tot això és nou per l'entorn, per la família. Per tant, aquí has de fer una actuació doble importantíssima sobre la família, no pots deixar la família de banda.
D'aquí mitja hora escoltarem un reportatge que ha fet l'equip del Món Arracum, el Xavi Pérez, amb la Montse Girona i el Raül Orgales, aquí, a l'Institut Goodman, que es diu precisament això, reconstruir. Perquè a partir del moment que hi ha un accident, sigui del tipus que sigui, comença la reconstrucció, no del pacient, sinó de la vida, probablement del pacient, i, com deia la doctora Bernabéu, de l'entorn d'aquest pacient. Ernest Folch.
No, és que jo tinc una pregunta que se'm genera, diguem, quan entres aquí, que jo crec que tots hem tingut una sensació d'admiració, de respecte, i quan entres aquí impressiona. Jo no hi havia estat mai, n'havia sentit a parlar, i un cop passa aquesta sensació primera, hi ha una pregunta molt pragmàtica, que és saber, que entenc que sou una institució privada, saber del vostre pressupost quin percentatge de subvenció o d'ajuda pública rebeu.
Mira, és molt fàcil. Nosaltres, perquè més a més està a la pàgina web, ho tenim posat i es pot consultar. Nosaltres necessitem, per subsistir amb el nivell de qualitat i de prestacions que nosaltres fem ara, és a dir, amb tot el que fem, necessitem uns 21 milions d'euros any. Que és poqueta, això, per un hospital, és xocolata del lloro. Però això és el que necessitem. L'administració pública ens fa un concert o un contracte de prestació de serveis, però el qual ens assegura, sempre quan nosaltres complim amb els pacients que ens diuen que hem de fer, uns 14 milions d'euros. Per tant, nosaltres, després, els altres 6 milions d'euros els estem cobrant a través de companyies asseguradores, accidents de trànsit o mútues laborals. I sí que és veritat que després de les retallades, i que també ens van afectar, encara que jo diria que potser menys que en altres llocs, però ens van retallar amb nombre de pacients i amb el percentatge que va tocar, que és molt, penseu que entre la devaluació i el que es va, o sigui, l'índex de vida, això sí que ha fet una devaluació del preu d'un 30% i escaig. I no hem perdut cap de les prestacions que fèiem, ni cap del talent, ni cap minsa de talent que teníem a l'organització. Llavors el que ens van fer és intentar obrir-nos a la internacionalització i fer venir pacients estrangers. I en aquest moment a l'hospital veuràs que hi ha unes 10 persones de l'estranger que ens ajuden a completar aquest...
Amb això m'estàs dient que hi ha pacients que haurien volgut venir aquí però no han pogut perquè...
No, no estic dient això. Estic dient que nosaltres tenim que fer una prestació en el servei públic que ens determina per un contracte, i que fins ara no en fem d'aquí, perquè sempre en fem uns quants més pel mateix preu, vull dir que no és un problema, o sigui, no queda ningú al carrer. Sí que és veritat que ens hem d'agilitzar molt més i hem de ser molt més eficients, que això també està bé, perquè si no... és a dir, el que no pots fer és allargar els processos assistencials enormement. Sobretot hem de tendir cada vegada més. Nosaltres som un procés d'una cadena en el qual nosaltres intervenim en un moment i amb molta especialització i amb molta intensitat. Però després la finestra d'oportunitat terapèutica continua. Però no cal ja gastar els canons d'aquí. Poden
per
anar
tant,
a l'artilleria més...
Ho optimitzeu.
Però no hi ha ningú
que vulgui o que necessiti anar a la Goodman i que es quedi baixant.
Molt repetent per el que deia l'Ernest. Jo crec que el que s'ha de dir és que és una fundació i com a fundació no té afany de lucre.
I
per tant aquest és l'element clau.
Jo
crec que és un exemple. Jo soc molt crític amb moltes coses i amb el públic o privat, però jo crec que la Goodman és un excel·lent exemple de relacions públiques o privades.
Sí,
si no ingressen és per causa criteris clínics que fan que la persona es pugui beneficiar d'un altre recurs de rehabilitació de característiques diferents dels que nosaltres estem prestant.
Glòria.
Sou exportables? És a dir, us han vingut a demanar coneixement, know-how, o fins i tot proposar-vos, escolta'm, per què no veniu aquí, no sé, del propi estat espanyol o fins i tot Europa, i obriu una delegació?
Sí, bueno, això ho estem treballant, i sí que és veritat que des dels darrers anys no paren de venir comissions. Vam estar a Colòmbia fa poc, a Rússia, a Ucraïna hem estat 3 o 4 vegades. Bueno, tothom està... Ara, jo, quan venen... Ve molta gent, aquí. A la setmana ve un o dos grups de persones a veure el Goodman. No sé per què, estem de moda, el que sigui.
I potser perquè ho feu bé.
Bueno, vull pensar que sí. Almenys estem a la xarxa si ens veuen. I llavors venen, i tots és molt divertit, perquè tots venen amb la màquina de fer fotos, encara que no siguin japonesos, i diuen que puc fer fotos, i jo sempre els dic sí, sí, faci fotos les que vulgui, sempre i quan no agafi les cares dels pacients i tal, o almenys no s'hi fixi en un pacient concret, no? I llavors dic, però escolti, així no ho faran mai un
és
Goodman,
que,
perquè
clar,
el Goodman
no es veu té, com una fotografia el que feu.
Exacte, el Goodman pot tenir els lavabos més ben adaptats o més... És una cultura, és una manera de ser, i un equip que s'ha estat conformant amb els 50 anys prioritzant una sèrie de coses. I què prioritza? Els pacients. Quan en els altres hospitals es lleven a les 6 perquè tot va bé per l'infermeria, a les 6 del matí els estan donant els esmorzars, aquí diem, escolta, no, hem de dur el ritme que necessita el pacient. Escolta, quan els nens, jo me'n recordo fa molts anys, els obligaven a fer rehabilitació i els obligaven a altres hospitals, em refereixo, perquè aquí no ho fèiem, perquè no en teníem de nens en aquella època, i els feien anar a fer rehabilitació a lo millor el dimarts al matí, el dijous, no sé què, i jo vaig dir, escolta, això no pot ser. I ens van criticar perquè vam obrir un horari de 5 a 7 i vam dir, escolta, els nanos, que vagin a l'escola, perquè aquests nois han de competir intel·lectualment el dia de demà pel seu futur. Escolta, la rehabilitació fem-la en un moment que no els interrompeixi la feina. Bueno, pues, ens van criticar, vam dir, home, això no
pot ser.
Jo
tant començar i com venia per aquí pensant en vosaltres que precisament jo crec que el que es pot destacar és el tractament integral de la persona que teniu aquí com a persona.
Exacte.
No només com a lesionat medular.
Jordi, no Jordi, vols per acabar, sisplau, i en brevetat si pot ser.
No, hi ha una cosa que és la següent, que és la persona que ha donat el nom en el centre, el professor Goodman. Jo tinc entès que va ser el fundador pràcticament dels Jocs Paralímpics, no? Que primer eren uns jocs paral·lels, privats, que ell va començar a fer en el centre que tenia a Anglaterra. Vostès aquest tipus de pràctiques d'intentar també ho estan fent o... Ho dic perquè, bueno, doncs tinc aquesta idea de que feia anys que se m'havia explicat aquesta circumstància de que el professor Goodman a Anglaterra doncs havia vist que amb una cadira de rodes en un pati doncs jugaven uns... i després es va posar en marxa. Vull dir, tot el tipus d'activitat paral·lela, d'oci o d'aprendre a jugar escacs o d'intentar fer bàsquet amb... Vostès quin, ho impulsen? Tenen alguna activitat al respecte?
Sí, sí, no són sols aquestes ja més conegudes, sinó, a més, escolti, el caiac, el submarinisme, tot això, l'esquí, tot això ho fem des d'aquí al Goodman cada any amb els nostres pacients i ho fem. Però, en relació al Goodman, ell va generar el que eren els jocs de Stoke Mandeville, que els primers jocs de Stoke Mandeville internacionals van anar-hi el primer equip espanyol paralímpic que va sortir de la Goodman, que tenim una foto molt maca allà tots amb uns barrets de palla i tal, i bueno, que queda molt mona, amb el nostre, llavors, el nostre director, el nostre cap d'afícies, el senyor Mela, i una delegació de 7 o 8 persones que van anar als Jocs Olímpics. Llavors això va derivar als Jocs Olímpics. Nosaltres ara estem fent una altra cosa, i crec que val la pena dir-ho perquè és interessant. Escolti, davant de que jo això dels Jocs Paralímpics estic molt content i tot això, però ja hem demostrat el que poden fer les persones amb discapacitat. Els vull veure a la política, els vull veure als altres llocs, perquè la integració no passa només per l'esport. L'esport és un mitjà per donar a conèixer, però hi ha molts més camps on també les persones amb discapacitat han de tenir el seu espai. Nosaltres fem una altra cosa. Fem uns jocs que en diem... ara no em feu el nom... inclusiu, no, uns jocs que en diem els jocs de la Goodman, no me'n recordo ara... Mou-te i veuràs, ara m'he recordat. Mou-te i veuràs. I invitem a escoles que tenen nanos amb discapacitat a les seves aules. I els fem venir amb tots els nanos de la seva aula i els seus professors i els hi ensenyem a fer jocs que d'educació física esportius, jocs col·laboratius en el qual la persona amb discapacitat no és el que aguanta el mocador, sinó que participa amb tots els altres en el joc. Però que els mestres no saben com fer. I això a la Blanquerna muntem 30 professors cada any que durant 2 mesos es preparen aquests jocs i venen aquí com a monitors per fer-ho amb els nostres professionals. És a dir, això s'origina des d'aquí. Això vol dir que cada any nosaltres estem enviant, a part d'uns missatges directes, a 30 nous professionals de l'educació que han après mètodes inclusius en l'àrea esportiva i educativa dels nanos. I jo crec que és el futur.
Permeteu-me que acabo de rebre un mail. Sóc el net de la Mercè Tarruella, la primera pacient de l'Institut Goodman.
Sí, sí,
ella va iniciar, juntament amb el doctor Sarrias, el que avui és un dels millors centres de referència en el camp de la neurorehabilitació i neurociència. Doncs això, l'Albert Balletbó ens ho ha enviat fa uns moments.